Radio Nacional de España.
Radio 1. Radio Asociación.
Héctor Furnós, bona tarda.
Bona tarda. Família, com esteu?
7 en punt s'acaba de produir aquest document. Ara escoltareu fa res, 5 minuts, en el sorteig de la Copa del Rei.
Estadio Reina Sofía, que nos escucha ahora mismo en directo.
Unionistas.
Unionistas de Salamanca. Imagen en directo con Héctor Nespral, con toda la plantilla, acogotando al capitán que ha marcado en la tanda. Así que le estarán dando abrazos y no collejas ahora mismo. Abrazándose toda la plantilla, Mario Suárez, mano derecha, manejándola con maestría como hacía hasta hace un par de meses, con la pierna derecha e izquierda del mediocampista internacional, extrae la bola del
Fútbol Club Barcelona.
Del Fútbol Club Barcelona, imagen en directo, Estadio Reina Sofía. No nos va a escuchar nadie, pero para que vean la alegría de la plantilla de Unionistas de Salamanca. El Fútbol Club Barcelona.
És un equip de futbol, tot i que sembli una altra cosa.
Del rei, el conjunto que más veces...
Sembla un documental de, del rodillo de la Fuente.
No, que no sigui el rei d'on Jaume. De
exacte. Estadio Reina.
A veure, espera, que escoltarem la reacció.
Los octavos de final en eliminatoria a partido único. Paco Martínez, campeón de la...
Aquests són els unionistes, aquests, els que estan ara mateix en directe. Punxem en directe, a veure que...
Por supuesto, también al fútbol.
Porque se marca la primera conexión, sigue un desastre.
Gracias, Héctor. La clasificación.
Gracias.
Mira, just acaba l'entrevista.
No, no, però és que tenim el document de molt entrevistat, vull dir...
Bueno, sí, a veure, comentar una cosa. Clar, anaven amb xandall perquè aquests jugadors acaben de disputar els minuts finals contra el Villarreal, però atenció, el resultat era empat a 1 ahir, es suspèn el partit perquè, segons els àrbitres, no hi havia prou enllumenat a l'estadi, Reina Sofia. Avui, per això, aquest sorteig, en comptes de celebrar-se al migdia, s'ha celebrat fa... ara mateix s'està celebrant perquè s'ha ajornat, i finalment han empatat a 1 als penals. Ha guanyat 7 a 6 l'Unionistes de Salamanca, que és l'únic equip de primera ref que estava en aquest bombo de vuitens de final. Unionistes, que és 13è al grup 1 de la primera ref. Res a veure, per cert, amb la Unió Deportiva Salamanca, aquella mítica que ara fa poc, fa 26 anys, va guanyar el Mántico 5 a 4 al Barça. És un altre equip, totalment... Perdona?
Ah, sí, recordo, amb en Gal.
Aquella nit de Reis, home, i tant, jo apuntava a l'esca elèctric i veia com el Salamanca de Silvani i companyia i Estelea, crec que era Jorge D'Alessandro l'entrenador, guanyava el Barça, exacte, aquella nit de Reis.
El banquillo, esto mejorará el fútbol de Salamanca, por favor.
Hemos de decir, Jorge, que el Barça
ha fet un sorteig
al més pur estil Madrid, és a dir, el rival, entre cometes, més dèbil per categoria li ha tocat al Barça.
Ojo, ojo. Partit trampa, que van guanyar a l'estadi Joan Cruyff fa 4 dies, aquests, eh?
Alerta.
0-2, em sembla, van
guanyar. Alerta.
El dia 3.
Bé, ja presentem per invasió de camp a 3...
Joan Poquí.
Hola, bona nit.
Mundo Deportivo. Tenim al senyor gran Gavi Sanz, que avui li agraïm l'esforç de ser aquí. Gavi Sanz, de Mundo Deportivo, bona tarda.
Bona tarda. I un home que ha vingut i s'ha estat descongelant de...
Ara ens explicarà qui...
S'ha estat descongelant del Barbastro.
De Barbastro.
Es va congelar ahir, avui, aquí al Mundo Deportivo. L'he vist, he passat un moment aquesta...
Ai, pobre. Sí.
I estava donant voltes al microones.
Està bé, està bé.
I m'han dit, no, és el Gavi que s'està descongelant.
Només hores extres amb un gin tònic.
Quan?
Que ha fet hores extres amb un gin tònic.
No, clar, clar, havies d'entrar en calor.
Li agraïm perquè el Gavi porta 3 nits sense dormir. La nit del dia 5, perquè estava nerviós pels Reis. La nit del dia 6, perquè l'alarma li sonava molt d'hora per l'endemà a Barbastre. I aquesta nit no ha dormit perquè ha passat un fred brutal i ha vingut aquest matí ben d'hora amb cotxe fins aquí.
Hi ha molt fred ahir, eh?
Sí, no, ja es veia. Ja es veia que el Barça
a poc a poc es van congelant el terreny de joc i al final una mica més hi queden com les figures de les Rambles.
Toni, explica'ns...
El Barça surt congelat des del primer minut.
Sí, a veure si podem millorar el micròfon del Gavi Sanz. Digue-li al cap tècnic que el canvi, aquest micro, que ja fa llufa fa dies.
I moltes gràcies que el Gavi Sanz ens expliqui i ens confessi com va suportar les baixes temperatures, sensació tèrmica sota zero a Barbastre. Com anaves vestit, Gavi, ahir?
Ahir anava vestit, portava uns pantalons, un pijama per sota dels pantalons.
Mare.
Ben aferrats, ben aferrats.
El pijama per sota, eh?
Per sota, per sota.
Pijama per sota?
Sí, sí.
Per sobre, pantaló?
Pantaló, sí, clar.
Samarreta?
Samarreta, no, una tèrmica.
Tèrmica? Però quan estàveu? A zero o menys?
A començament del partit estàvem a 2 graus, però amb una sensació tèrmica de 0, i vam acabar a -2.
Menys dos.
Menys dos.
I a la, on estàveu, els periodistes, estàveu allò tancats amb
crec...
un... O no, estàveu
no,
a l'aire lliure.
Estàvem a l'aire lliure.
A l'aire lliure.
Estava ben organitzat. Jo pensava que patiríem, però no, estava molt ben organitzat. I teníem uns pupitres, inclús.
Carai, van
posar... carai. Sí, perquè a mi em van avisar que no tindríem pupitres, però al final ens van posar uns pupitres molt macos. Però estàvem en una zona una mica tapada i ens protegia una mica del fred. Ens protegia una mica.
Feia una mica de vent o no?
Sí, molt de vent.
Molt de vent. Per tant, potser per això el Barça es va anar...
Sí, molt de vent.
Hi havia dolls per treballar o no? Hi havia dolls?
Sí, no hi havia per tots, havies de demanar a torn, però estava bé.
Recarri l'ull.
Escolta, i la gent, amb els gols del Barbastro, que ara hi entrarem, hi havia com una, com uns... Hi va haver alguns moments que estaven... Vull dir, que es anaven reenganxant el partit, no? El Barça va anar donant com opcions a que la gent es anés reenganxant el partit. No és allò que dius, el partit el donaven per perdut.
Pensa que el Barbastro, el seu primer partit gran va ser precisament el d'ahir. Fins ara no havien jugat en cap equip de primera divisió. Havien jugat amb el Huesca, però no havien jugat ni amb el Madrid, ni amb un Atlètic de Bilbao, i el seu primer partit gran era. Llavors, qualsevol incidència, qualsevol jugada, suficient per calentar-se, per insultar, per despotricar, per dir...
L'àrbitre també era d'aquests del Huygen, de l'escola Mateo Laoz, Escola Mateo Laoz, Huygen...
L'àrbitre era un àrbitre, una amiga cantamanyanes, que li va anul·lar un gol del Barcelona legal.
Sí, que exacte, que...
I va donar un gol del Barbastro completament il·legal. Per tant, doble robatori.
Perdoneu, en rigoroso directo, com diria aquell, ja hi ha hagut emparellament del Real Madrid.
En rigoroso directo anem amb l'antena de José María García. José María, també...
Vamos con el partido de la jornada.
No, partido
de Real Madrid, Atlético de Madrid, en estos octavos de final de la Copa del Rey.
Déu-n'hi-do, li ha tocat. Com? Li ha tocat en Real Madrid, Atlético de Madrid, que serà... un partit que veurem precisament el dia 10 a la Supercopa d'Espanya en aquesta semifinal. Oh. Déu-n'hi-do, jo crec que el rival més, entre cometes, i parlo amb la boca petita, li ha tocat al Barça, el rival més petit, el rival més fort, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid. Oh. També tenim rival pel Girona.
A veure aquí.
El Rayo Vallecano.
Correcto, José María García.
Però en Vallecas o a Girona?
A Girona. A Girona. Després tenim un Atlètic Club de Bilbao a l'Aves, a Sant Mamés, i un València Celta, a Mestalla.
Tenerife Mallorca, derbi de les Illes.
Ja tenim el sorteig completat, no?
Ja el tenim complet, exacte. Osasuna, Real Societat, Getafe, Sevilla, Tenerife, com deia García, Mallorca, Unionistes, Barça, i com us comentàvem, Atlètic de Madrid, Real Madrid, Girona, Rayo Vallecano, i aquest també derbi, entre cometes, o duel de la comunitat basca, Atlètic Club de Bilbao, sí, a la vez.
És que no m'interessa... és que no m'interessa, jo només vull saber una cosa, i això m'ho heu d'explicar vosaltres, que enteneu i esteneu contactes. Vull saber si el proper partit de la Copa aquesta del Rei hi anirà el senyor Josep Maria Bartomeu. I serà present, de cos present allà, ell, perquè ell és el talismà. I vostè, senyor Poquí...
Però no hi anirà.
Què em diu ara?
No, va anar perquè té un negoci allà a Montsó.
A Barbastre?
Bueno,
Montsó.
I ara es va aprofitar i va anar allà.
Però perdoneu, però un negoci de què? Però si feia... Tenia el negoci de les passarel·les nàutiques.
Allà.
A Montsó? Té el negoci de les passarel·les?
Allà es va muntar en el seu dia, va haver un escàndol. Perquè ja se li va dir que ho havia tret com a conseqüència del procés.
Sí.
Que és mentida, ja ho tenia de fa temps.
De fa temps.
Però bueno...
No seria la primera empresa...
No.
...que se'n va a Aragó, perquè tributàriament...
Aragó, València o Madrid...
Té molts més beneficis que a Catalunya. Sí. No seria la primera i fins i tot... ni la primera ni l'única. I moltes que es posen
la medalla del catalanisme
fan els seus productes per no pagar impostos a Catalunya, els fan a Aragó.
Exacte.
I no... Ara no diré noms, perquè si no aquí encara al final hauré de fer de streaming i fer de youtuber al final, si em vaig emmerdant amb tantes coses.
La pregunta és, quants partits del Futbol Club Barcelona ha anat a veure el senyor Bartomeu des que va marxar?
Cap.
I aquest ha estat el primer.
I van convidar? Abans no l'havien convidat?
Ah,
No, si no, si no, no el conviden, no hi va.
No, 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 va pagar entrada.
No, vull dir que el van... Va pagar entrada, però que el van convidar a venir, perquè ja que tenia històries allà, el van dir, oye, ¿quieres venir? Te presi.
Però, perdona, quina invitació és aquesta que t'has de pagar l'entrada?
I t'has de fer...
Mira,
tu rius a Walt Disney. És que no rius a Walt Disney sobre hielo.
L'Edu riu perquè tenim un amic en comú que és músic, que fa poc ha enviat una invitació pel seu concert que farà l'UD Gas aviat aquí a Barcelona, no podem dir el nom, i de sobte diem, ah, perfecte, vindrem, i et passa el link de les entrades.
Ah, molt bé.
Tant, és una invitació.
O sigui, a Bartomeu li van fer igual.
Exacte.
El van convidar i li van passar el link de les entrades per veure el Barbastro.
Però sou conscients que vau guanyar gràcies a Bartomeu Talisman?
Sí.
Sou conscients d'això, perquè si no el Barça em fica, eh?
Bé, presentem a Lluís Carreras, el míster.
Oh, que
no l'hem presentat. Lluís Carreras, bona tarda.
Bona tarda.
Acabem de saber, Lluís, el rival del Barça, Unionistes de Salamanca. Joan Poquí, com sempre, ens posa en alerta.
Estem.
Compte, perquè és partit trampa. Hem de vigilar tant amb l'Unionistes, Lluís?
Bueno, lo just. Una mica més en compte el partit d'ahir a Barbastre, perquè va ser... l'Unionistes està una categoria per sobre, però, escolta'm, juga a la mateixa categoria que el Barça Atlètic, i que a pesar de que va perdre a casa, escolta'm, jo crec que... El Barça, ja en parlarem després, però bueno, a poc a poc se li està aclarant molt, molt, molt el camí de la Copa veient els enfrontaments, eh? Compte, eh? Compte.
Jo també ho estava...
M'han agradat.
Sí, jo també ho estava mirant ara i pensava, pues no veig tanta complicació per anar passant eliminatòries, perquè Barça... Atlético de Madrid, Real Madrid, aquí ja t'encarregues un.
Sí.
I a veure, repassem una altra vegada, perquè clar...
Ara tenim un València-Celta, tenim un Atlètic Club a la vez.
A veure, València-Celta. Bueno, el Barça... Els té el José María García, perquè...
Els tinc al cap.
Sí, molt... Els tens al cap, repassem.
Mira,
a veure, un moment.
Vamos con ellos.
D'entrada.
José María.
A veure si...
Tenerife-Mallorca.
Sí, senyor.
Bueno, Tenerife-Mallorca, uno.
Girona-Rayo Vallecano.
Moment, no corris tant. Tenerife-Mallorca, aquest
partit... València-Celta.
Momento.
Calla.
Tenerife-Mallorca. Aquest partit seria assequible pel Barça.
Sí.
Un dels dos seria assequible.
Sí.
Vale,
sí.
València-Celta.
També. Assequible. També assequible.
Sí. Atlètic Club, a la vez.
Ojo, Bilbao. Aquí, a l'Atlètic Club, compta.
Està Champions aquest any.
Sí, sí. A més, juguen bé.
L'Atlètic Club ha eliminat el Barcelona 2 anys a Copa del Rei els darrers anys.
Sí.
I va guanyar el Barcelona a la final de la Supercopa, el dia que el tio aquell de la barba va començar a tocar la trompeta després del partit.
Sí, que encara juga, eh?
També li ha guanyat finals al Barça.
Sí, a la final,
però tenim...
Ha de jugar a la final amb el Barça.
Exacte. Però tenim aquí l'efecto Valverde, que se'ns pot tornar contra nosaltres.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Bueno, si passa el Madrid...
Mau.
I si passa l'Atlético...
Mau.
Bueno.
És el que va eliminar el Barça l'any passat.
Què més?
Girona, Rayo Vallecano.
Home, Girona, com et torni, ens torni a tocar el Girona, ens torni a pentinar...
Mitchell contra el seu ex-equip, el Rayo.
Efectivamente. Por último, el Getafe-Sevilla.
Bueno, duel a mores baixes.
Getafe amb el Bordalán aquest.
Bordalàs.
Borderlán. Borderlàs. Borderlàs.
Borderlàs.
Bueno, molt simpàtic.
No.
És Borde, no?
I moltes llums tampoc hi ha. Com té les mateixes llums que el camp del Salamanca.
Sí. Em consta que és molt de la línia Santiago Abascal.
Sí, ui.
Que queda fins i tot curt Santiago Abascal al seu costat.
I el que mira...
I es porta molt bé amb el Xavi. Entre cometes.
Sí, també, sí,
exacte.
Sí, molt.
Diu que de Xavi
sí.
No habla. Per cert, no sabem si van volar cadires o no, perquè ho va dir Gaspar en aquell despatx a Cruyff, però on volen cadires és a vegades els entrenos del Getafe en Bordalàs. Això, literal. Ui. I real. Bé, ja ens hem escalfat una miqueta.
El Getafe va ara aquell que era nostre.
A l'Ilaix.
A l'Ilaix Moriba.
Sí, que jo l'hagués repescat pel Barça.
Jo?
L'hagués a cos zero cap aquí.
Jo, tal com va marxar, aquest home no torna. No passa el llindar de la porta...
Per aquesta regla de 3 no hauria de tornar a Cesc Fàbregas, per exemple.
No, no, va tornar. Tant de bo no hagués tornat.
Bueno, sí. Aquí es van enamorar amb Cesc Fàbregas, i jo pensava, si aquest tio ha pirat...
Aquest sí, eh?
Qui?
Gerard Piqué.
Piqué.
I Jordi Alba.
Sí, Jordi Alba també. Bueno, sí. Segons qui no, segons qui sí, bé.
Perquè el Piqué el van fotre fora del club. Perquè era net de qui era. El Piqué, el 2003, marxa perquè era net d'un directiu de l'època de la Banyoña i Gaspar.
Amado Bernabéu.
El 2003, els que entren, decideixen...
Bueno, allò que fan, els que entren...
Bueno, decideixen. Ja... Ells et diran que no és veritat, però hi ha un mal rotllo entre els dos i el tio se'n va al Manchester. Fàbregas no, perdona, eh? Fàbregas va marxar perquè li va donar la gana. Sí.
I, però després el vam anar a buscar, que pràcticament durant... Que cada temporada era el mateix. Error. Sí, i aquesta temporada vindrà Cesc Fàbregas? Aquesta temporada... I quan va venir, què va passar?
Pues,
llufa.
Almenys Cesc i Fàbregas i Alexis es van aconseguir vendre per 30 i 40 milions d'euros, respectivament, una de les millors vendes del Barça dels que han marxat. Cesc i Alexis. Quan van marxar, almenys el Barça va fer caixa.
Que... Cesc, no ho recordàvem.
Sí, sí, amb Cesc i Alexis. Cesc va anar al Chelsea.
Però què va costar els xatxecs?
Un robo. Un robo.
Ben bé 50.
Me sembla que no vam recuperar el que vam gastar amb ell.
No. Bé, de seguida... ja, últimament ja no recuperem res del que gastem. Estem ja a un nivell que pots comprar un cromo i et paguen la meitat.
Bé, ens hem escalfat una miqueta, però abans que soni la xiuleta inicial del temps d'afegir,
no, sí,
amb la
no,
pregunta...
Estona,
no, però ara ens estàvem escalfant una mica. Hem sortit amb la samarreta.
No, com no espavili, s'haurà acabat més.
Som-hi. Avui és un partit frenètic. No, hem de fer un petit parèntesi perquè hem conegut, jo m'ho he explicat aquí a la versió, també el Quim ens explica la trista notícia a l'edat de 78 anys de Franz Beckenbauer, el Kaiser, jugador, entrenador i directiu del Bayern de Munic i jugador i entrenador d'Alemanya. Era considerat, sens dubte, un dels millors defenses de la història. Va inventar pràcticament aquella figura de líbero tan mítica que ja ha desaparegut al futbol modern. Guanyador de dues pilotes d'or, tres copes d'Europa amb el Bayern, una Eurocopa amb Alemanya i el mític Mundial com a jugador del 74. I també va guanyar, és dels pocs jugadors que ha guanyat Mundial i després, sent entrenador, també ho va aconseguir amb Alemanya al Mundial d'Itàlia 90. Bé, no us vull dir veterans, sinó savis, però crec que dels que som a la taula, els únics que potser tenen records futbolístics de Franz Beckenbauer són el gran Joan Poquieraso i el gran Gavi Sanz, han passat
bueno,
i Vicent.
I Lluís Carreras, no?
Home, crec que no havia nascut. Crec que no havia nascut, no, Lluís?
Home, com que no havia nascut? No, però per això està la televisió, les hemeroteques...
No, jo em referia en directe.
Per mi és... El central, no, en directe no, per mi és el central lliure per antonomàcia, amb això dic tot, i fa referència, bueno, només fa falta pensar, no?, en el Piqué, Beckenbauer, o sigui, sí. Per mi el Franz Beckenbauer ha sigut el central o lliure per antonomàcia.
I quina elegància,
eh? Però ell va començar com a mitjentre, o sigui, ell comença com a mitjampista, i es va tirant enrere, igual que va fer Koeman al Barça, per exemple, i estic d'acord amb Lluís, per mi també és el millor lliure que... Jo sí que l'he vist de petit, recordo de més. El que passa, jo li tenia mania.
Per què?
Perquè, home, perquè jo anava molant de la final al Mundial 74, com molts de nosaltres.
De Cruyff.
I clar, Alemanya eren els dolents, i són els que ens van fotre al Mundial.
Sí, sí.
I jo anava a favor de Johan, de Cruyff i Neskens. I per tant, li tenia una mica de mania, però evidentment era el millor. I hi ha una història que abans li he comentat a l'Edgar, que podia haver estat del Barcelona. Perquè quan el Barça fitxa a Weisweiler la temporada 75-76, després de va estar només una temporada, no va arribar una temporada sencera, Weisweiler no es duia ben Cruyff, van tenir molts problemes i Weisweiler va decidir que volia fitxar Beckenbauer li va dir, escolta'm, però si ja tens a Cruyff, però el Weisweiler va dir no, vull que vinguis tu i que marxi Cruyff, i naturalment Cruyff li va fer un pols a Weisweiler i va palmar Weisweiler.
Bueno, com sempre. Amb Cruyff, tots els que li feien vols...
Sí, sortien escaldats.
Va ser curiós perquè, si no m'equivoco, em corregireu, Cruyff guanya 3 Copes d'Europa amb l'Ajax consecutives i després guanya 3 copes seguides consecutives amb el Bayern de Múnich, Franz Beckenbauer. És a dir, un va anar després de l'altre guanyant 3 Copes d'Europa. Tu, Gavi, què en recordes de Beckenbauer?
Jo, gairebé el que diu el Lluís Carreras, que era un central exquisit, molt elegant... I jo afegiria una cosa més, potser per desmarcar de tots els títols que heu dit, i és que Beckenbauer, el gran mèrit és que va aconseguir que el seu propi cognom fos un adjectiu. Mm-hmm. Aquest jugador és un Beckenbauer, sí. Això vol dir que és un gran jugador, que és un jugador que pot arribar a ser mític, en fi.
És com una miqueta Messi, no? Que quan et diuen és el Messi de la ràdio o el Messi de la medicina, no? És com que ara ja Messi sortirà al diccionari probablement com una excel·lència.
I el seu gran mèrit és que va ser campió del món jugador i campió del món com a tècnic, que això precisament el Zagallo també ho tenia.
Sí.
I precisament ens va deixar també fa poc.
Doncs el nostre petit homenatge a Franz Beckenbauer, evidentment una abraçada a tota la família i a tota la gent de Munic.
Hi ha una anècdota culer, també.
Molt bonic.
El Barcelona... Això és del president Núñez,
Això és del president Núñez. Exacte,
El
Barcelona... L'anècdota que explicava sempre Xavier Seixó.
Sí. Correcte.
Hi havia una final de la Copa... Una final de...
La Final Four de bàsquet.
Sí. Exacte, i va Xavier Seixó li acosta el micròfon i diu...
I ara cap a Munic.
Per president, i ara cap a Munic.
Sí, molt bonic, molt bonic. Una situació molt bonic.
Per cert, ja l'has vist el documental, Toni?
No l'he vist.
L'heu de veure perquè fa molta gràcia.
És que m'estic resistint a veure'l perquè com que m'he d'inscriure, m'he de donar d'alta al 3CAT...
No cal.
Ah, ja no?
Jo no estic donat d'alta de res...
I... Doncs ja em diràs com ho fas.
No,
sí. Mira, perquè com? Que ja ho sàpiga, el Trescat t'has de donar...
Sí. T'has de... Has de portar l'última colonoscòpia, l'has de portar.
I jo, de moment, tal com va dir Sergi Pàmies, jo no em vull, no em vull donar
l'altre. Apretant el botó vermell de la, del televisor, sí, vas a la carta i directament als més vistos ja surt el documental.
No, no, però... Jo tinc un televisor, perdona, de fa 15 o 16 anys, eh?
Sí. Ah.
I el meu televisor...
Generalment el botó vermell és per apagar la tele, eh?
Llavors has d'anar a casa lenta,
exacte. Has de posar 25
pessetes. Té 17 anys. Ostres, 700 anys té la tele. Jo fins que no peta no la canvio.
Igual. Ah, molt bé, ben
bueno,
fet.
Però deixa'm explicar això. El Barcelona fitxa el 2001 a Patrick Anderson.
Sí, sí,
el central suec del Bayern de Múnich, que portava el 5.
I venia de ser campió amb el Bayern de Múnich de la Copa Europa.
De guanyar la Champions, amb el, contra el València.
Sí, senyor.
En els penals. Dia molt content Santi Cañizares. Però bueno, la qüestió... estàs de pretemporada a Suïssa i li pregunten, clar, un periodista català, no recordo qui, escolti, vostè no li fa com respecte a molta cosa dur el... perquè el Barcelona portava el 4,
sí,
val?
Sí.
Dur el 4 de Guardiola, i diu, se'l queda mirant i li diu en alemany, que després ho tradueixen, o en anglès ho va dir, escolti, vinc del Bayern i he portat el 5 de Beckenbauer, vostè em diu que el 4 de Guardiola per mi serà excés de pressió, ja li dic jo que no.
Esteu carregats de raons, perquè com en Jansana no hi ha hagut ningú.
Ara.
No hi ha hagut ningú. Està d'acord amb mi, senyor Portí?
Totalment.
Ara, veus, totalment. Fins aquí ja podeu tancar l'espai.
Mira, bueno, doncs ja tanquem, ja 19, anem a parlar d'una altra cosa.
I 20 minuts de la tarda, sí, és rècord, el Barça va de rècords, en aquest cas negatius, ara ho comentarem, és el rècord que hem anunciat més tard, en directe, aquí a la ràdio, la pregunta del dia, tot i que ja fa estona que la teniu a Twitter, ja fa estona, eh?
Ui, hi ha una quantitat de vots avui?
Ui, doncs anem a dir quina és aquesta pregunta que fem avui, dia 8, un dia trist però també agradable, perquè tornem després de les vacances.
És trist
però
agradable,
eh? No, perquè això hi ha gent que ho veu com que és una oportunitat.
Perquè avui hi ha moltes... Avui hem el tema luctuós, avui portem un pack.
Sí, noi, i ens acostem al Blue Monday, que és dilluns que ve. Bé, aquí posaríeu, aprofitant que ahir va ser dia de rebaixes, aquí posaríeu de rebaixes en clau Barça, eh? Quatre opcions: Joao Fèlix, Oriol Romeu, Lewandowski o l'amic Òscar Hernández. Ahir, per cert, expulsat del partit contra el Barça.
No vaig veure. És que quan va marcar el tercer gol al Barça, ja vaig canviar.
Ja no et va
interessar. Ja està, perquè el partit era horrorós, o sigui, era pitjor que, bueno, és igual, que el menjar de l'escola, en la qual jo hi anava, i vaig dir ja està, i vaig passar a veure un documental que n'he de parlar demà amb la Mònica Planigas, del Sapo, que el recomano. I, clar, de cop i volta m'arriba l'alerta i veig, primer, 2-3, dic, hòstia, 2? I aquest matí, perquè encara no ho havia vist, m'heu explicat que a sobre van expulsar a Òscar Hernández. Vull dir que tot el pack, tot això m'ho vaig perdre. Bueno, què diu l'enquesta?
Vinga, resultats de l'enquesta, 854 vots, de moment. I el més votat, a qui posarien de rebaixes els nostres oients, amb un 34,9% dels vots, és a Joao Fèlix. Ah. En segona posició...
No m'ho esperava, això.
Lewandowski. En tercera posició... Òscar Hernández, 21,9% dels vots.
Un meritori.
I el que menys vots té per posar-lo de rebaixes, Oriol Romeu, amb un 16,9%.
Va salvar, eh?
Cortamos micros.
Ara, porque cortame...
¿Cómo que cortamos
la música? Esta encuesta no vale para nada. Esta encuesta ha quedado desfasada, ¿vale? Pues no sé, después de lo que dijo anoche Cristina Cubero en el chiringuito, la pregunta...
Es que no se te entiendo y no sé qué te pasa.
No sé, vocaliza una
vez. No sé si el turrón o el azúcar que entra en el programa.
Auriculares aquí en el
demasiado azúcar, ¿no?
Venga, vamos. Bajamos micros. Escuchemos a la musa del barcelonismo.
Ya pasa eso, ¿eh?
Escuchemos...
¿Comences amb el sucre?
Aquest sucre llustre.
Sí,
sobretot aquest
sucre. Aquest sucre
llustre. Bajamos micros, cortamos micros. No, el mío no, venga, Cristina Cubero, venga, picha, venga, vamos, venga. Cristina Cubero, venga.
Pero claro, es que el segundo entrenador tiene tan poca experiencia como el primero. Y ni siquiera ha sido jugador de...
¿El vestuario piensa eso, Cristina?
El vestuario y el club piensan esto. O sea, piensan que...
Piensa que el segundo entrenador no tiene nivel.
Que no puede aportarle nada a Xavi. O sea, ¿qué pasa?
Son fuertes.
Históricamente, en los grandes clubes y en el Barça en particular... los segundos entrenadores han tenido mucho peso en el primer entrenador. Pasaba con Tito Villanova y Guardiola, por ejemplo.
Exacto.
Que muchas de las ideas tácticas de Guardiola eran de Tito Villanova, ¿no?
A Mourinho.
A otro nivel, Xavi Recha con Johan Cruyff, ¿no? Que también aportaba mucho a nivel futbolístico. Y históricamente siempre ha habido...
Venga. Esta es la encuesta... Fuera música. Esta es la encuesta que toca hacer hoy, ¿vale? Venga. El staff de Xavi está formado por becarios. A, sí, B, por supuesto, C, claro que sí, D, Florentino.
¿Pero qué encuesta es esta? No hay otra opción. Sí, ¿qué encuesta es esta?
Ya podemos votar. Venga, Marta, votos tenemos.
No, pero qué, pero vamos a ver, ¿pero qué encuesta es esta?
Hashtag becarios.
¿Pero qué encuesta es esta? Venga. Sí, por supuesto, claro que sí, pero tienen que quién es esta.
Unidos al clamor del barcelonismo.
Bueno, anem a preguntar.
Becarios, Xavi, becarios.
Becarios no. Aquí col·locaríeu les rebaixes, aquestes quatre opcions que us donaven, Oriol Romeu, Joao Fèlix, com ha votat l'audiència de moment, Lewandowski o Òscar Hernández. Gavi.
Jo posaria Joao Fèlix, però no trauríem res perquè el tenim cedit, per tant, no guanyarem res.
Bueno, el tenim cedit, però aquí, al començament de la temporada, i ara dono pas al Joan i al Lluís, però aquí es dona per fet que ens els hem... tant a Joao...
Cancelo i Fèlix.
Joao Cancelo i Fèlix, aquests dos ja ens els quedem.
Jo no ho tinc tan clar. No ho tinc tan clar, no ho tinc tan clar perquè el...
Jo crec que el PAC i el que es va negociar amb el Mendes és que te los traigo pero te los comes.
Sí.
La sensació que jo tinc. I ens haurem de menjar el Joao Fèlix.
Home, seria una mica escandalós pagar la morterada que ens demana per al Joao Fèlix, un jugador que a hores ara, després d'una primera volta, després de jugar la classificació per als vuitens de la Champions i tot això, i que no ha demostrat absolutament res, que no porta res, que a més desquici els jugadors, ahir es va veure que tampoc es portava gaire bé amb algun jugador del Barça, o que tenia certs moments de tensió, jo no em gastaria res de res, ni m'ho plantejaria, i és més, Xavi no el volia a l'estiu.
No, exacte. Xavi
no
volia.
No el volia a l'estiu.
Xavi no el volia.
Després de tot el que
estava
veient... Xavi
volia Ansu Fati.
Després de tot el que estava veient, em costa pensar que el volia.
Bueno, almenys preferia Ansu Fati que Joao Fèlix, perquè el Joao Fèlix li porta a la porta quan ell no el vol. Cada cosa al seu lloc. Però ahir que en el camp del Barbastro se sent... Perquè quan estàs en camps petits
se sent
molts com parlen els jugadors.
Sí.
Es va parlar de que hi va haver algunes picabaralles al camp amb Joao Fèlix i altres jugadors. Això ahir... es va sentir en aquest tipus de picabaralles, aquestes discussions?
En concret no, però sí que estava molt a sobre del camp, els teníem els jugadors
sí,
pràcticament, no els he tingut mai tan a prou com com ahir, i sí que es veia una certa tensió i certs moments de
tirantó,
de... més que res perquè no s'entenien gaire bé per on tenia que anar un, per on tenia que anar un altre, i això pues, es feia evident.
Sí, Joan, en aquest cas qui posaries de rebaixes?
A veure, mira, jo per eliminació, ho faré. Un tio que l'expulsa amb un 91 perquè es caga amb tot i va a cagar-se amb el quart d'àrbit, té els meus respectes d'entrada. És a dir, té la meva veneració, admiració i respecte.
Per tant, a favor d'Òscar Hernández.
A favor d'Òscar Hernández, incondicionalment.
El savi de la banqueta, que és qui resol els partits, perquè això ho vinc dient des de fot dos anys, tothom se n'enfot aquí,
exacte.
A l'Edupolo fins i tot, que no s'ho creia, sí. Li vaig dir, no, si el vols l'Òscar. I fixa't, els partits quan es remunten? A la segona part.
Quan ell apareix,
molt quan bé, apareix el coco
del
Jürgen Klopp català.
Molt bé. Això mateix. Segon, aquí coincideixo amb el Gavi, Joao Fèlix, no donaran res, per tant, tampoc... O sigui, no eren bufetades per entrar al Corte Inglés allò a comprar el saldo. Per tant, fora. Oriol Romeu, jo no me'l vendria. Per tant, saldo a rebaixes, Lewandowski.
Poden pagar un bon preu, encara que sigui de rebaixes.
Encara trobaríem algú pagaria 0,99, encara el trobaríem, saps?
I si no, estic mal informat, vosaltres no en sabeu més, eh? Crec que la temporada vinent Lewandowski encara cobrarà més,
molt,
no?
Molt més.
Sí, molt sí, més,
sí. Increixendo. Increixendo. A mesura que
marca menys gols, pagues més.
Ja tinc una cosa, i aquesta temporada estem de sort. Perquè ell, si marca 25 gols, hem de pagar un quilo i mig.
Per tant, no els haurem de pagar, no, tranquils. No?
Ja estem tranquils, perquè com més en porta 9...
No us preocupeu. 8 a Lliga i una Champions. Lluís, se't va escoltant aquí rient. No sé qui posaries a l'aparador o a la botiga principal de Sant Pol.
Mira, hauríem de diferenciar la rebaixa del 7 de gener, que és la primera, a la del 29 de febrer, que ja és la última, no? Allò es podria fer una llista. Jo no posaria en cap de les dues dates el germà de Xavi, no el posaria, però no pel que he fet que li ha de tant en Joan, a mi no m'agrada que faci això, però evidentment no li posaria. I dit això, segurament més que ganga ja el 29 de febrer seria un regal, seria Joao, perquè crec que és l'exemple que ens demostra com estem. Com, eh? I com, posarem entre cometes, de com juga el Barça. És l'exemple. És un jugador que recordo que la primera intervenció amb vosaltres vaig dir indefinit, que no sabem si és interior, si és extrem, si és punta, si és segon punta, si és mitjent, no sabem. I aquest desordre que a vegades crea el seu company Joao Cancelo, de tant en tant aprofitable, crec que és el resum de com estem actualment. El Barça és el reflex de Joao Félix al camp.
A veure, moment que ens demana, moment que ens demana, moment que usted entra desde és el president de l'Atlético de Madrid. Señor Cerezo, buenas tardes. A ver, ¿qué pasa?
Estaba escuchando que hablabais de Joao Félix. Dejarme que os comente una cosita. Después del partido que jugó ayer el chico, hemos tenido una reunión yo y el Cholo y hemos tomado una decisión.
A ver, venga.
La decisión es que estamos dispuestos a pagaros al Barça lo que haga falta con tal que se lo queden. Por favor, quedaoslo, no lo queremos ver nunca más. A mí me da igual para qué lo uséis, pero quedaoslo. Si no, la única opción que tenemos en el Atleti es ir a empeños a lo bestia a ver qué nos dan.
Fixeu-vos què ha passat, Ali. És un jugador de l'Atlético de Madrid, quan ens flipàvem molt amb ell. Ara, de sobte, paga perquè ens
el quedem. ¿Cuánto me dais?
Bueno, no, nosotros no damos nada.
Pa vosotros. No hay un euro. Hecho, trato hecho.
I gratis. I escolta'm una altra cosa, i m'agradaria, bueno, per acabar amb el camí.
Luisito, ¿qué tal?
Hombre, ¿cómo está? ¿Cómo está
de contrato, por si se va el Cholo?
¿Sabes que defendió la camiseta del Atlético de Madrid?
Sí, claro. Sí. Colchonero.
Claro, el mejor.
Y para acabar,
para acabar
amb això del Joao, i tots, evidentment, tothom s'equivoca a l'hora de fitxar, però també és un exemple, no?, de qui fitxa i com fitxa, no? Quan fitxa, pues, bueno, un directiu, un president o un representant, quan a vegades fitxa un director esportiu o un entrenador. Repeteixo, tothom s'equivoca, però...
Deixa'm dir una cosa sí. De l'Òscar Hernández molt ràpida, respecte al que, a lo que hem sentit del Chiringuito. Jo no entraré en si confien en ell o no, ja es parlo molt seriosament, eh? El que ha de confiar en el seu segon entrenador és l'entrenador. I si el Xavi confia en Òscar, aquí s'acaba. O sigui, per mi no hi ha més qüestió, és aquesta. És el seu entrenador, el que ha de confiar és el primer entrenador. La història és que la directiva cregui o no cregui en Xavi. Si després Xavi creu amb Mickey Mouse, pues Mickey Mouse de segon.
Mira, per ser abans
Pere, no, perdona, que no sé que l'interpreti. No estic comparant Òscar.
Però això ha passat sempre al Barça de...
Sempre, home, jo recordo quan va venir Robson, que va venir Mourinho, sí. el que es va arribar a dir aquell any no té parangon ni s'ha igualat mai, en res. I Robson confiava, és l'únic que confiava en Mourinho, l'únic, ni els jugadors, ni els directius, ningú. Robson confiava en Mourinho. A partir d'aquí és que no hi ha cas. L'entrenador porta aquest senyor, punto. Mireu, i si s'equivoca ell.
Abans Josep Pedrerol preguntava al seu informe si creiem que l'estaf de Xavi el forma amb becaris. Qui ho sap perfectament és el Gerard Jiménez. Becaris. Bona tarda, Gerard.
Hola, bona tarda.
Que té l'informe clavat de l'estaf de Xavi Hernández.
Jo m'ho he estat mirant i a veure, és breu el currículum, serà molt breu això, perquè Òscar Hernández, entrenador assistent, ha treballat com a entrenador a l'Aspire Academy, això és a Qatar, a l'Alsat com a segon entrenador del Xavi, i al Barça com a segon entrenador del Xavi. Aquest és el seu currículum com a entrenador.
I quin mal hi ha?
Bueno, no té gaire currículum.
Però és que el currículum de Xavi com a entrenador tampoc és...
Tampoc és gaire.
És alçat i...
Doncs ja està.
Exacte.
Doncs ja està.
El Sergio Alegre estem una mica amb el mateix. Qatar sub-23, Qatar, selecció de Qatar, alçat segon entrenador, Barça segon entrenador.
Què voleu venir a dir?
Que no tenen gaire experiència. Ivan Torres, el preparador físic, ha treballat a la selecció de Bahrain sub-23, a l'AEK Larnaca, a la Poel. Aquest té més experiència al Leeds com a preparador físic, a l'Alsat i al Barça.
On vols anar a parar?
Vull anar a parar a uns currículums curts. Un altre preparador físic ha treballat a l'Amposta, al futbol base del Barça, al juvenil i al Barça. A l'Amposta.
L'Amposta, eh?
L'analista de partits.
Passa per aquell pont el dia que baixa l'Ebro.
Analista de partits, David Prats. Sant Andreu juvenil A.
Mira.
Alçat reserve, o sigui, els reserves de l'Alçat.
És igual, però el Sant Andreu.
I Barça. El Toni Lou, analista de partits. Sant Andreu juvenil A.
Sant Andreu.
Alçat reserve i Barça.
I quin mal hi ha?
L'analista de l'equip contrari, Sergio García. Sant Andreu juvenil A, sí. Alçat i Barça.
És a dir, que tots van anar junts a...
Tots van anar a l'excursió
a
l'Alçat. I el que té més experiència és José Ramón de la Fuente, que és un home que no és a l'estaf històric de Xavi,
de
sinó que ja estava
de la Fuente, entrenador de porters, va arribar l'any de Tito Vilanova, la temporada 12-13, amb Tata Martino, tot i que, bueno, va continuar...
Ha estat alçat o no?
No ha estat a l'alçat, no? I després pues, hi ha, hi ha una cosa interessant, quan entra l'estaf de Koeman...
Això és un punt negatiu.
Exacte, exacte. Quan entra Ronald Koeman, ell porta l'entrenador de porters, però és Ter Stegen qui diu, ep, el Dela no, no me lo toques. I durant una temporada hi ha dos preparadors de porters.
De fet, el Ter Stegen posa com a condició per renovar.
Digues, Joan.
No, no, això.
No, jo volia dir dues coses respecte al tema dels entrenadors, no? Són dues coses molt importants que tenia un entrenador, n'hi ha moltes, però dos que sobresurten, crec que amb la majoria, una és la gestió del vestidor i l'altra són els coneixements, eh? Els coneixements te'ls pots aconseguir mitjançant l'experiència i mitjançant l'estudi del medi, en aquest cas, et dona els coneixements. Jo no tinc cap dubte, i parlant del Barça i parlant del model del Barça, que tant Xavi com els seus ajudants tenen coneixements en quant a l'estudi i en quant a l'experiència del que es necessita pel Barça. L'altra cosa és el que facin en els altres equips. Hi ha molts entrenadors que tenen molta experiència, han entrenat a molts equips, però ni mai han guanyat res, ni te'n recordes de com juguen els seus equips, ni segurament servirien pel Barça.
Digues, Gavi.
No, jo volia afegir que jo estic d'acord amb el Joan de que l'entrenador ha de tenir el seu equip. I ha de tenir el seu equip amb gent que tingui absoluta confiança en tots els aspectes i en totes les facetes. I en el cas del Xavi, a mi em dona la sensació de que és un entrenador que necessita estar arropat per gent molt propera. Necessita, i ell ho ha dit, necessita saber-se còmode amb la seva família, amb els seus tècnics, per prendre decisions. No és un tècnic que prengui decisions lliure. Ell, vaig a fer això i els altres, escolteu, jo faré això. No és així. Ell consulta i consulta molt.
Mm. Tirem una mica el partit d'ell, no?
Però us posaré altres exemples. Quan Luis Enrique porta Robert Moreno, Robert Moreno on ha estat?
Sí,
quan Guardiola porta un equip on té, entre molts, i el Tito sí que havia entrenat més, entre altres, però per exemple Domènec Torrent, que té molt predicament entre...
Sí, Domènec Torrent, guardiolisme.
Mireu qui havia entrenat Domènec Torrent.
Sí, no, sí, amb això dono la raó.
Per tant, sí. Si al final, si l'entrenador creu amb aquests, escolta'm...
No, si el problema és... La qüestió és que els jugadors creguin amb l'entrenador.
Això té una raó.
Sí. Aquesta és la qüestió. Això, no si l'entrenador creu amb els seus...
I al final, jo crec que amb el Joan Puquí, quan diu això de que li ha de tenir molta confiança al germà, perquè Luis Enrique sempre fa la broma, ara que l'ha citat, i diu, quan el criticaven per posar entre cometes Aitor Unzué, fill de Juan Carlos Unzué, deia, mirar, jo si col·locara a mi família, col·locaria a mi hermano, però és que de futbol no tenen ni idea. Pues a mi hermano no lo pongo en mi estaf. Per tant, si Xavi posa el seu germà, és perquè hi confia molt, i segons ell, sap molt de futbol i té un coneixement brutal. Com el seu pare, també, que el seu pare també va ser entrenador, però evidentment el seu pare no l'ha ficat a l'estaf.
I està els veterans del Barça.
Exacte, sí.
El pare d'aquí.
El pare de Xavi. El Joaquim Hernández. Sí. La Maria Mercè també, molt patidora, per cert.
Bueno, anem a... Deixeu-me fer una... Ara abordarem el partit d'ahir amb el Barbastro, que el Lluís Carreras ens ha analitzat algunes coses que vàrem veure que no vàrem acabar d'entendre, no sé si per culpa del fred, que això de vegades també condiciona, sí. Però abans, Marta, ens has de parlar de Legalitas.
Sí, perquè estic convençuda que molts...
Aquest com acabarem tots, amb temes legals.
Que van molt bé, Toni. Que van molt bé els de Legalitas, eh?
Ah, no, sí.
És el que vull parlar. Van molt bé. Bé, segur que molts dels nostres
oients... Però jo, si puc, tema legal sempre...
Millor no tocar-lo.
Jo anar al sempre, sí. Això m'ho va inculcar el meu pare. No t'hi acostis mai als jutjats. No. Mai, per res.
No, però...
Perquè...
Però un advocat et pot ajudar a no apropar-te un jutjat.
Està claríssim.
Segur que molts...
Però no t'hi acostis, eh, Mori. No t'hi acostis mai. Sempre et donen pala.
Assessorar
el jutge.
Assessorar.
El jutge, d'una manera o altra, sempre et donarà per la... I a l'advocat. No, l'advocat no.
No, l'advocat no, home. No, de fet, segur que molts dels nostres oients... A veure si puc acabar de dir aquesta frase. De manera,
A veure, Sergio Ramos, un moment.
A veure, per favor.
Va, digues.
És que he començat la frase, no sé si l'he començat 10 cops. Segur que molts dels nostres oients...
Sí, no cal que cridis.
Com més truca, no és que clar, no puc. És el número de Legalitas, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar.
Ara.
Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre dia et redacten un contracte de lloguer, que poden fer moltes coses. L'altre t'assessoren en temes fiscals, o sigui que va molt bé. I tu, ja ets de Legalitas?
Tu m'ho dius a mi?
Ho diu a tots.
Hem de pentinar el partit perquè després de veure el que vam veure ahir, tots ens quedem una miqueta amb la mateixa sensació. Es guanya, sí, però...
Bueno, ja fa, ja, jo crec que és el ja dia de la marmota.
De la marmota, exacte. Sí, sí. Es guanya sí. Patint.
Marca primer, o sigui, exacte. Marca el Barça ahir, quan cosa... dius...
Sí, dius, vinga, va, al 0-2, dius, home, per fi, una mica de tranquil·litat. Sí. Doncs no, mai no. Es pot estar tranquil. És més, mira, tu, el Toni va fer un Gaspar, no va aguantar i va haver de canviar i anar a veure un documental.
No, ja està... un moment, no, no. Jo no m'has... He dit que en el tercer gol del Barça, ja vaig... És el primer dia que dic, en el tercer gol del Barça,
ja està fet.
Vaig dir, ja està fet, i vaig canviar, i vaig anar a veure un documental que havia de veure per feina, correcte. Perquè demà el comentem. La sorpresa va ser que després m'arriba l'alerta i em diu que ha acabat el partit, Barbastro 2, Barça 3, és el que dic, per què ha passat aquí? I aquest matí m'hi ha assabentat que li han expulsat a l'Òscar Hernández. Aquesta és la pel·lícula dels fets.
Fixa't que mai...
Ara, Lluís... també deixa'm dir que a les narracions que es feien en català, a la primera part, hi havia com una excitació i fins i tot una eufòria que jo me l'anava a escoltar i pensava, perquè anava fent zapping, i pensava, bueno, no sé què collons estan veient, però jo aquesta eufòria amb el Barbastro... És que, clar, al final, que anem baixant tant al nivell que al final jugarem amb el Federic Mistral i resultarà que el Barça ha fet un partidàs i encara guanyaran per un gol. Però contra el Barbastro, excitats? Bueno, el ritme de la pilota, avui sí que el Barça està ben posicionat, avui això és, bueno, mel, i a la segona part, bueno, ja van anar baixant les espectacles, ja anaven desmuntant el decorat, anaven enrotllant la ficció i ja, doncs, pel proper partit. Vull dir que la... Saps? Una mica la pel·lícula dels fets.
Sí, però és que la primera part del Barcelona, jo crec que va ser correcta. Més enllà que fos el Barbastro que fos el Júpiter.
Correcte, correcte.
El Barça va jugar la primera part.
Jugues contra el Barbastro, puc dir?
D'acord, però va estar.
És que li has de fotre 3.
El Barça deixa. Estic d'acord.
És que no és ni la segona divisió, eh?
El Barcelona va començar a tenir problemes en el moment que van fer el que vas fer tu, que vas anar... Ja està fet, i vas canviar de canal. Sí, sí. Doncs els jugadors van fer el mateix. Van dir, ja està fet, me'n vaig. I
miraven un documental, també.
Va per aquí, Lluís, va haver una desencontra.
Jo crec que és això, sí, una mica. Sí?
El problema del Barça és per què li passen aquestes desconnexions. Estàvem dient
però
que...
Cada partit.
Per primera, eren les primeres parts. Les primeres parts no comencem bé, bueno, ho arreglem a la segona. Però és que ahir va ser a la segona, amb la qual cosa dius, ostres, no entenc exactament el Barça com ho fa. I si em permeteu, volia donar una dada. A la Lliga, dels 19 partits, 16 en 16, hem arribat al minut 75 o empatant o perdent. Que això vol dir, que no guanyem fins al final.
I hi ha molta gent que diu, com podeu dir que és un problema d'actitud quan el Barça fins al final ho intenta, però l'actitud també s'ha de tenir al principi del partit.
Clar.
Perquè si no has de fer els deures al final.
No pots guanyar 27 punts de 41 en els últims minuts. No ho fem així.
Lluís, en aquest cas, per què veiem sempre la mateixa història, com diria que sempre se repite la mateixa història? És a dir, veiem un Barça que algunes vegades podem dir, vinga, va, podem cantar victòria abans d'hora i aquest cop ja podem anar a sopar tranquils. I sempre acabem patint.
Crec que anem massa, en general, pressionats o massa directes al resultat i no cuinem bé el que volem. Per mi, el Barça està, bueno, patint aquesta petita involució de no saber on anem, no? Aquesta construcció no acaba de ser ferma. I per què dic això? Perquè quan analitzes cada partit en directe i després el tornes a veure, poques coses pots extreure d'aquest posto d'aquests fonaments de la construcció per dir, vinga, va, ja tenim els fonaments forts, anem a donar un pas endavant. Us en recordeu quan us parlava d'en Pep, que començava per la A, per la B, per la C, i on t'anava després? I tot a la B, no, tornava a la A. Crec que volem anar massa ràpid. Xavi va començar, vam començar quan va arribar Xavi amb tres extrems. Ja tenim els extrems, perfecte, tornem a la idea Johan. Clar, els extrems no se'n anaven, la Dembélé, no se'n anava de ningú. Quatre centrocampistes. Va, quan ja teníem assolit, també vam fer aquella ratxa després de guanyar la Supercopa contra el Madrid amb aquests quatre centrocampistes, ja vam voler fer un pas més. Va, ara podem jugar inclús amb tres a darrere. Ara ja no fa falta. Ara va, fitxem a Joao Félix que ens pot jugar de tot. I crec que volem anar massa ràpid. I les coses, com el nou Camp Nou, es farà a poc, amb tranquil·litat, amb uns bons fonaments. Per què? Per després obtenir resultats. I què ens passa això amb els partits? Sortim molt empanats? Clar que al final anem a buscar pel partit, clar, perquè o empatem o perdem. I clar, si no hi anem empatant o perdent, doncs clar, ja em diràs, no? Apaga i marxem. Crec que ens falta això, consistència i control del joc. I si em preguntes per llocs específics, ho vinc repetint, fins que no trobem un mig centre dels nostres, un Pep, un Bussi, sí, ens costarà.
Lluís, ja sé que has dit que no podem treure masses conclusions del partit, però per situar una mica la gent que no ho va veure o que està molt marejada, de forma concreta, quines conclusions positives deixa el partit d'ahir i a la vegada quines negatives?
Clar, saps què passa? Que sempre parlem de qüestions positives individuals, perquè em deixa un Héctor fort que va fer un gran partit jugant a cama canviada, i no és fàcil jugar de lateral a cama canviada. Una cosa és fer-ho d'extrem i l'altra de lateral. Em deixa un Fermín que em fa recordar al Gavi amb la intenció i intencionalitat que fa les coses, i a pesar amb tots els respectes, que ja sé que es va jugar contra un segon ref, bueno, les ganes tant de Rafinha i de De Jong, però és que individualment.
Ui. Individualment. Tens algun problema? Crec que el Gavi estava prenent notes del que deia Lluís.
Lluís ha comentat que era un problema de control, però a mi m'agradaria saber el control de partit, si ve de la part del Xavi o ve de la part dels jugadors, de la qualitat individual dels jugadors. Jo no sé si són qüestió de jugadors, de cada...
Jo amb això, amb aquest debat, no hi estic. És a dir, s'ha dit molt, i jo no crec que siguin jugadors dolents, sincerament.
No. Jo no dic que siguin dolents. Jo no dic que diguin, però potser no estan a l'alçada del Barça.
Jo penso que hi ha un problema, jo crec que sí que estan a l'alçada, hi ha un problema actitudinal d'alguns futbolistes, sincerament. Jo crec que hi ha jugadors que no estan amb l'actitud, la intensitat correcta.
Per què?
Pues, perquè no. Perquè els veus que estan com desconnectats. Al Barcelona jo li veig que li passa una cosa. L'altre dia, a Les Palmes, per exemple, la primera part va ser catastròfica, o sigui, va ser horrorós. Però els cinc primers sis, el Barcelona surt al camp bé, surt al camp amb bona actitud, i té 10 minuts acceptables. Una desgràcia que passa en el camp, que és la lesió a Cancelo. I a partir d'aquest moment l'equip es desmunta. És a dir, jo crec que no pot ser que per un contratemps que tinguis es caigui tot l'invent. És a dir, el Barcelona ahir, salvant les distàncies, que és veritat, és un quarta divisió, però el Barcelona estava fent una bona primera part, li fan un gol i, hòstia, ja comença, i entren els nervis. Sí. Això és el que no pot ser. Si tu ets fort i estàs ben treballat i tens una actitud correcta, per molt que tinguis un moment de dificultat, t'has de saber refer. I el Barcelona, a Les Palmes, li va costar molt car la lesió de Cancelo, i ahir el primer gol que li fan canvia tot el partit, i això és...
Una pregunta que li vull fer al Gerard Jiménez. Tenim el Lluís Carreras recuperat, ara hi anem. En l'estaf hi ha algun psicòleg?
Segons el web del Barça, no.
No n'hi ha, no.
No, teòricament hi ha servei de psicologia per si algú necessita...
No dic servei. No. Crec que Luis Enrique en tenia un.
Joaquim Valdés, que venia amb ell i ho va dir, és mi psicòlogo.
Clar, és que no només hi ha per l'equip, sinó pel mateix entrenador.
Sí.
Perquè, clar, arriba un moment que tu o tens una persona que t'explica com explicar les coses d'una altra manera perquè el jugador t'entengui, perquè si sempre li expliques de la mateixa manera, doncs al final el jugador sempre entén o rep el que tu li estàs explicant d'una manera reiterada. I si tens un psicòleg, doncs és el que diu el Joan Poquim, això, que potser hi ha jugadors que psicològicament no estan bé.
Et pot ajudar a donar aquestes
eines? Per exemple, Oriol Romeu hauria d'estar en mans d'un psicòleg. Sí.
De fet,
després
és probable...
del que vam veure ahir, pues, està clar que mentalment no està bé. Christensen,
de fet, també. Probablement ho estigui, eh? Hi havia futbolistes de la plantilla que no a Joaquim Valdés, però sí, a nivell particular, anaven a un psicòleg.
No, jo no dic anaven, jo dic un psicòleg esportiu, que n'hi ha.
Psicòleg esportiu.
Sí, sí, sí.
Al final aquí tenim Déu i sa mare, i no hi ha un psicòleg esportiu, coses que no els entenc.
Mira, ja hem recuperat el Lluís, que ens parlava d'Héctor Ford, del gran partit.
Perdona, que el Gavi també li volia preguntar no sé què. Aquesta pregunta que li fes, que hem perdut Lluís. El Lluís Carreras.
Sí, li preguntava si considera que és una qüestió del Xavi o és una qüestió dels jugadors. Aquest control que necessita el Barça per dominar els partits des del començament.
Don Lluís!
I ve amb un model de joc que millor que ell no l'ha jugat ningú, el sap transmetre, perquè em consta que el sap transmetre, ara fa falta interpretar-lo. Llavors deia, no, és que clar, potser no té els jugadors per fer-ho. No, això no pot ser. El Barça no pot venir un jugador que no sàpiga interpretar el model, a pesar de que, evidentment, si l'has desconegut perquè no l'ha jugat mai, i és normal, el pugui prendre. Tu, a l'hora de fitxar, has de fitxar aquest tipus de jugadors. Per què? Doncs, bueno, després, perquè ja sabem que jugar al Barça no és el mateix que jugar qualsevol d'altres equip. Hi ha un tema de pressió, estic totalment d'acord amb el tema de la psicologia esportiva, que ha de ser, bueno, dintre del cos tècnic és que ja hauria d'anar-hi un psicòleg esportiu. Després, és un tema d'entendre És un tema d'entendre el joc. Segurament hi ha jugadors que no entenen el joc i Xavi per això està canviant tant d'estructura i de fórmula. És que dels dos últims partits, aquest últim no, el que millor ha interpretat el joc i ha estat millor ha sigut Sergi Roberto. És que ha sigut Sergi Roberto el que millor ha repetit passi, el que millor ha entrat de segona línia. Ja no dic que faci gols o no, el que millor ho ha intentat, el que millor posicionalment estava situat, el que millor estava preparat per rebre la pilota, el que repetia passi, totes aquestes, és que les ha interpretat perfectament. Els altres no, ens estem tornant a un Barça individualista, que si el jugador llueix de forma individual, pues l'equip guanya. I això abans ho teníem només amb Leo Messi. Ara, pues, bueno, si individualment no rendeixen bé, pues el Barça està on està.
Mira, però Lluís, perdona, però llavors quan tu vas a buscar un jugador com a Joao Félix, és perquè li veus alguna possibilitat, alguna característica que es pugui adaptar al joc del Barça. Però, i dona la sensació... I
és el que t'he dit abans. Qui el va buscar?
Qui el fitxa? El va buscar Mendes.
Clar, o sigui, necessitem tècnics en totes les àrees del club, experts en la matèria. Tu has de fitxar un scout que sobre uns paràmetres que sempre dic el mateix de la Bíblia del Molet digui, necessitem jugadors així, 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 així. I després però has de parlar amb ell, veure el caràcter que té, veure com es comporta fora del camp, veure quina família té, veure, bueno, milions i milions de coses, però el principal ho ha de tenir. Per això et dic que és molt important saber fitxar.
Lluís, hem trigat només dos partits en veure una cosa que en teoria no havíem de veure, i és cohabitar, viure junts en un mateix apartament de 50 metres quadrats a l'àrea, Vitor Roque i Lewandowski. És una cosa que haurem d'estar acostumats, malgrat que sigui una peça repetida, o ho vam veure ahir de forma circumstancial?
Jo espero que ho hagin vist de forma circumstancial, perquè estem parlant de que Vitor Roque té coses molt bones, que és la velocitat, que és estar al lloc indicat per la rematada, però per mi d'extrem no serveix. De moment encara no sap o no entén el joc de l'extrem, que moltes vegades és passar desapercebut i és estar 5 minuts sense tocar la pilota, però només obrir el camp. No té 1 contra 1 i evidentment ni 1 contra 2 per sortir d'aquest tipus de situacions, i de moment el que s'està demostrant és que li falta una mica de finura, de tenir una definició neta, no? Veig com una mica barruer, segurament, doncs tot la pressió que té aquest nano de 18 anys per intentar fer el primer gol. Jo no el veig tirat a banda, per mi no és un jugador tan fi com, no sé, com pot ser Henry el seu moment que es va adaptar, com pot ser inclús Villa. Ferran, o com pot ser, exacte, el Jorge Villa. Sí,
és que jo crec que ens equivoquem pensant que és un jugador d'ara, de present, d'emergència. És un jugador de futur, és un jugador que hem d'invertir amb ell, no pressionar-lo i que vagi fent. I el que estem fent és tot el contrari, és fer-lo jugar esperant que ens resolgui els partits que ens resolgui el Messi.
Però jo crec... no fer-lo jugar, sinó les expectatives que estem creant l'entorno.
Bueno, l'entorno i el mateix si president... El president del Paranaense va dir que era el que semblava Ronaldo, va dir. El president que l'ha fitxat. Clar,
bueno, però amb això Lluís, l'entorno. El mateix,
I el club que posa fa promocions amb la cara de Vitor Roque.
I serà que no ens van fotre la... O sigui, que em sembla molt bé, però que l'equip de comunicació del Barça...
El Tigre
va arribar i des que va sortir amb avió fins que va arribar aquí, van a fer una Coca-Cola... Escolta, ens ho van explicar tot. Jo crec que el tio està collonit de dir... Hòstia, de dir... I després, el segon partit, o sigui, el primer el portes... Que més, pobre de dir, el primer te'n vas a Les Palmes...
A 20 graus.
Exacte, i després ahir te'n vas a Barbastro...
A 0 graus.
Bueno, a veure, ¿dónde estoy?
No sabia si posar-se guants o venir a curta.
I jo estic d'acord amb el Lluís que ahir d'extrem ja vam veure que no.
Però és que això jo crec que ho veurem perquè Xavi crec que vol provar-lo allà, però jo crec, estic d'acord amb el Lluís, crec que no sortirà bé. Això és el que penso que passarà.
Joan, no vull que marxis encara més preocupat, però ahir no hi havia VAR, fins a quarts de final no hi ha VAR, gol legal a Joao Félix.
Gol, a més, claríssimament legal, perquè si has jugat a futbol saps que Fermín arriba, no va arribar fins a la línia, però gairebé, i de la manera que surt la pilota del peu de Fermín, perquè Joao Félix remati de la forma que ha remenat, només pot venir des de darrere. Per tant, jo crec que és impossible que Joao Félix estigués més avançat que la pilota, a no ser que fes un pas enrere, que es veu clarament que no el va fer. Per tant, una cagada. I el primer gol del Barbastro, primer sembla fora de joc. Penso que no ho és, però crec que sí que hi ha mà del número 3 quan baixa la pilota.
Per tant,
Perdona.
Un robatori. Un atracament.
No, anava a dir...
No, digue-li les coses com són. Un robo.
No, dic que acaba d'emetre un comunicat al Barça, dic, a veure de què va. El Futbol Club Barcelona vol desmentir les informacions que han aparegut avui a la premsa sobre un suposat disseny de la segona equipació de la samarreta per la temporada 24-25.
Sí. Ah, una negra, sí.
El club nega que ja hagi encarregat o aprovat aquest disseny, com equivocadament s'està publicant en xarxes socials, mitjans escrits i internet. Perquè ho acabo de dir, que a veure... Que...
Això en parlarem aviat, perquè hi ha,
hi ha
qüestions.
No ho sabeu. I em sorprèn que el Barça estigui preocupat per això.
Bueno, acabant de fer un comunicat. No sé, jo he arribat a un punt que és tan... hi ha tant collage de colors, de samarretes i tal, que si tu em dius quina és la samarreta d'aquesta temporada, de l'any passat o l'any que ve, jo ja no...
Ja t'has perdut, no?
Que he perdut al nord, ja? No ho sé. Ja no sé, la blanca, la groga,
la verda,
la xilofon, la verda...
Col·legiet.
No ho sé, és que jo ja no ho sé. Per això et dic aquest comunicat, doncs no sé, ja veurem a veure què.
Un mes. Un dia explicarem, com és tota aquesta tria de samarretes i com es veu a través de realitat virtual. Un dia ho explicarem perquè té la seva gràcia.
Bueno, doncs la gràcia la hem de deixar aquí. Perquè ja està, hem de recollir.
Escolta, deixa'm dir-ho, memorable, doncs Jaume el Conquistador, que ho sapigueu.
Sí, veig que t'agrada molt.
Memorable.
I el Ramon Gené ja està treballant per emetre-ho sencer. Gabriel Sanz, Joan Poquí, Lluís Carreras, moltíssimes gràcies. Bona nit. No, no marxeu, que ara arriba la Ballonesta.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Arriben les rebaixes de Conforama i només del 2 al 9 de gener ho celebrem amb els dies sense IVA en milers de productes. Comença l'any renovant casa teva. Conforama.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Tu vols tenir l'última tecnologia? Let's go! Nosaltres volem que ho tinguis per molt menys en el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 8 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Cerco amor, salut i tota la felicitat del món. I a les rebaixes una mica de tot. Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. Amb descomptes en moda, esports, llar, accessoris, llançaria, sabateria. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit del versió RAC 1.
Algunes persones comencen l'any nou amb bones intencions. Nosaltres ho fem amb ofertes boníssimes. Aprofita ara les grans rebaixes de CIA i descobreix innumerables estils amb un descompte de fins al 70%. 70%? Les grans rebaixes, ara a la teva botiga CIA i online.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny. Per demostrar-te que res no és impossible, supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
Va, que ja tornem a estar aquí per saludar l'Anna Ballonista. Què tal, Anna?
Hola, bona tarda.
Com han anat els Reis?
Bé, prou bé. Sí. S'han portat bé, s'han portat bé.
Els jerseis dels Reis?
No ens podem queixar. No, aquest jersei no, si et fixes. Ja té alguna boleta, potser, i tot.
Ah, sí, no, no. Per cert, senyor Virgili, que el rei...
Quin rei? Melcior Gaspar?
Baltasar, sempre els tinc a comptar, perquè sempre els dic malament.
Melcior Gaspar i Baltasar.
El Baltasar, el rei del Baltasar, el que vam veure a Barcelona, ha fotut una primada de nassos,
A què feia?
Sí.
S'ha primat. Abans, amb els anys,
amb tants anys, sí. Ha fet una primada, ha fet un règim que no semblava a ell.
Deu fer el règim de la Presley. Tot de
kibis, jo el vaig veure molt canviat. El vaig veure molt canviat.
Kibis i pomelos i escolta,
és una transformació.
Qui l'ha vist i qui el veu?
Sí.
Més rejuvenit.
Rejuvenit.
Estava...
Això és com la Presley.
Estava rejuvenit.
Com la Presley.
Què tenim? Per començar, què tenim?
Doncs sí, aquesta última hora, aquesta notícia que ha publicat la Vanguardia fa pocs minuts. Ui. És que els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort de dos nens i també del seu pare al barri d'Horta de Barcelona. Veurem exactament què és el que ha passat. Una notícia que, com dèiem, ha avançat la Maica Navarro a la Vanguardia fa pocs minuts i per la qual doncs els Mossos encara estan investigant què és el que hauria passat en aquest domicili. Segons explica també la Maica Navarro, el domicili sembla que faria molta pudor de gas, però encara no se sap si es tracta d'un accident o d'un assassinat.
Bueno, doncs tot teu, ara ho amplieu aquí amb l'Anna Ballonés.